I amb el Lloi callat, eh?
Callat. Home, home, que
mirat. Després d'això, en Puyol va passar del cajetín a la caixa, eh? Sí. Qui també va... Qui també va transmetre partits al Barça era en Bassas, un gran culer, un home que sempre té el Barça al cap, fins i tot quan el company de la casa, Albert Miralles, un pou de coneixements musicals, li parlava d'una cançó de Joaquín Sabina titulada Ya, ella culer, i el cervell d'en Bassas, doncs, ho interpretava en clau Barça.
Val molt la pena per als fans de Sabina. Diu que hi ha una cançó que es diu Ya, ella culer. Home, i tant, ja t'ho pots imaginar, això del Sabina, no? No, ell és de l'Atlètic de Madrid, no?
Ya, ella culer?
Sí.
No? Ah, això no ho sé, jo amb aquest tema futbolero no hi entraria, no?
No l'ha entès, el Joel.
No l'ha entès.
El Bassas entenia
que
la cançó...
Ja hi ha culer.
Es titulava Ja hi ha culer.
Ah, gràcies.
És un tall mític de la PM. Gran secció d'humor de la ràdio.
Acabo amb tres parletes. Us agraden les imitacions?
Molt.
Avui, Dia Mundial de la Ràdio, on he trobat unes de fa gairebé 20 anys, extretes de Ràdio Matadepera, per exemple. Les fa un jove, Ricard Ostrell.
No.
Segur que les voleu saber.
Primer es diu Matadepera Ràdio. Però no posarem ara audio.
Sí,
Heu
sentit, per exemple, una imitació de Zapatero?
Tenia 13 anys.
Zapatero, deixi'm que vulguem tornar a parlar amb vostè. Però ara sobre el Canal Plus.
Sí, bueno, es que me duele pagar el dinero por ver el Plus.
Gràcies.
Estàs passant vergonya, eh?
Però si ho fas molt bé, quan ho feies.
Un Carot Rovira gestionant un concurs.
Bon dia, oient.
No esperes que digui, esperis, senyor Rovira. Àngels, Barcelona, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Bon dia, senyora diputada, com està?
No és diputada, és un oient. És un oient.
Està preparant...
Això ara Catalunya Ràdio, amb el Pere Mas.
Sí.
Il·lustrem-la amb una sardana. Un, dos, tres, quatre. Ja sap comptar, vostè?
Bueno, ja està. Gràcies, Jovany.
No, una altra. Recordem la imitació més random de totes del jove Ostrell imitant. Recordeu aquell entrenador del Madrid que es deia Vanderlei Luxemburgo?
Sí.
Però vostè, senyor Luxemburgo, el vol o no el vol, a Robinho?
Bueno, jo penso que el Madrid sempre l'està bien, un jugador de más com el Robinho. És un grandíssim jugador i este año que...
És el Ricardo que s'ha
equivocat. Els polítics què diuen, Maiol?
Doncs els polítics tenen por d'anar a la ràdio. Sempre trepitgen amb por la ràdio per si els hi fan una pregunta que és difícil. Tots els assessors calculant quina és la pregunta, que han de respondre, quan la vegada que un polític ha quedat pitjor a la ràdio és quan ell ha fet la pregunta i no l'entrevistador.
Però la nacionalitat espanyola no la perderían. Ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalitat espanyola no la perderían los ciudadanos de Cataluña.
Ah, no lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues
porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla.
Pues, ¿y la europea?
Centra't en les respostes, Mariano, que ho faràs millor. Normalment la cosa va al revés, eh? Però la pregunta més anodina pot generar un tall històric, com si et pregunten una cosa tan senzilla com... Com ha vingut vostè a la ràdio el dia sense cotxes?
Com ha vingut a la ràdio aquest matí?
Jo, lamentablement, he vingut en cotxe.
També és important escoltar, perquè si un predecessor teu li han preguntat això el dia sense cotxes, si tu ets alcaldessa i tornes a anar el dia sense cotxes a la ràdio, ja pots calcular que et preguntaran com ha vingut vostè fins aquí.
Ha vingut amb cotxe avui, a la ràdio?
Doncs avui sí que he vingut amb cotxe, sí.
Home, ara m'està fent un Joan Clos amb Antoni Bassas.
Seré sincera, vaig a peu o amb transport públic sempre que puc, però avui tenia poc temps i he vingut amb cotxe.
Avui, casualitat, no? Tampoc us penseu que us heu de preparar sempre la pregunta com has vingut fins aquí, perquè potser la més difícil és què has esmorzat?
Pere Aragonès, bona tarda. Quina és l'última fruita que menja vostè?
Pinya cada matí, això.
Pinya ve de lluny?
Bueno, també se'n fan i també n'arriben al país.
No. Sí, aquest és el problema, que n'arriben al país de molt lluny. Després hi ha una categoria que és l'expolític, que ve relaxat, tranquil·lament disposat a confessar que esmorza coses estranyíssimes com confessava l'exconsellera Irene Rigau.
Podem menjar insectes és una cosa que a mi no m'entusiasma gens. Jo, un bon ancià... Ara no sé per què fem riure tant en Joan Tardà.
No, perquè m'ha fet gràcia. T'imaginava, no sé per què, davant d'un plat de formigues.
Aquest riure. El problema és si a vegades vas massa relaxat. Recordeu l'avís de Quim Torra.
Plat de botifarres amb mongetes bastant consistent i que, depèn de les seves preguntes, doncs la cosa pot anar per un costat o per un altre, no sé.
Doncs això va passar en una entrevista d'Alzina a Manuela Carmena.
Insistí mucho en que no era un partido, que era una plataforma. Yo ahora mismo no soy alcaldesa, no estoy en la plataforma.
Això va passar, això va passar tal qual. Va ser un pet d'Arcadi Espada, segons deien les fonts.
Arcadi Espada?
Arcadi Espada, que en plena entrevista va decidir relaxar-se. A vegades el relax, per això, té expressions artístiques, com un futur polític que s'asseu al piano tranquil·lament a l'estudi.
I així pren, tot el fruit que et pugui donar.
És el nostre ídol, Ramon Tremosa.
Però no el tallis, home.
Espera, espera. No, és que a vegades el problema és el periodista, que també està tens a vegades, Ricard, hi ha entrevistes que et posen tens, però estàs més relaxat quan has de donar pas a un tall de veu, fins que el tall de veu no és del polític que t'esperes.
Hola, bon dia. El president de la Generalitat, José Montilla, alerta al govern espanyol que Catalunya podria allunyar-se definitivament de l'Estat. Entre els problemes que ha posat com a exemple destaca el desgavell de les infraestructures i la situació de l'Estatut al Tribunal Constitucional.
A partir d'aquí tu intentes mantenir la compostura, recollir el tall com toca, però és difícil.
El president català també ha tornat a comparar la situació al TC, amenaça de deteriorar i al punt de col·lapsar-se, amb un cop d'estat referint-se als fets de 1936.
I ara intenta sortir d'aquí, Baraibar, fingint que tus perquè no pot parar de riure.
El portaveu parlamentari d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, creu que s'ha d'aprofitar el mal moment per veure que Espanya és un llast per Catalunya.
Bé, ens va deixar aquest moment històric. Jo, aquí un missatge, recordeu, polítics, periodistes, encara que ens ho pagueu, la ràdio seguirà i, per tant, malgrat la boira, cal caminar.
Per això, malgrat la boira, cal...
Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
Titulars.
Bon dia, són les 9 i 7 minuts. Comença l'informatiu de Ràdio Seu. Avui és 13 de febrer i es commemora el Dia Mundial de la Ràdio, com sentíem fa un moment, i a Ràdio Seu s'hi afegeix amb una programació especial que emet al llarg de tot aquest dia a la delegació Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya. S'hi han afegit un total de 14 emissores, a més de 3 centres d'estudi, que hi faran les seves aportacions també en Ràdio Seu. El tema que s'ha triat enguany és la ràdio i la informació sobre el canvi climàtic. Recullen notacions a Change.org per defensar els usos socials de la llera del riu Segre a la Seu. Els impulsors rebutgen la clareria de vegetació dut a terme perquè veuen excessiva la tala d'arbres. L'Ajuntament defensa, però, que l'acció era necessària des de feia molt de temps i que ja l'hauria de fer la Confederació de l'Ebre per garantir la seguretat del tram canalitzat en cas d'un futur aiguat. Cicle de xerrades i tallers pràctics sobre l'adolescència a la Seu. L'activitat comprendrà 6 sessions que volen oferir feines i recursos a les famílies. Es començarà el 25 de febrer amb una activitat sobre dinàmiques familiars. L'Ajuntament de la Seu investiga l'autoria del comentari ofensiu contra Junts publicat des del perfil institucional a Facebook. La primera recerca del Departament d'Informàtica no ha pogut esclarir, per la qual cosa s'ha enviat un correu a la xarxa social per obtenir-ne més informació. El consistori ha comunicat que ha restringit el nombre de persones que poden fer ús d'aquest compte. Tallers pràctics al setup de la Seu per a futurs emprenedors. L'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal organitza 5 sessions formatives durant el març, maig, juny i novembre. Els participants podran explorar les seves habilitats si se'ls donarà a conèixer les claus per desenvolupar un projecte propi. La Seu d'Urgell viurà una jornada de divulgació de l'àlbum il·lustrat el dia 15 de març a la sala de Sant Domènec. S'adreça a famílies, docents, agents culturals, locals, autors, il·lustradors i editors. Abans no s'apagui, de José López ha guanyat el 14è Premi Carlemany per al foment de la lectura. La novel·la juvenil, el filòsof sabadellenc, qui reflexiona sobre l'existència, la mort i la importància de viure plenament. El guardó el concedeix al govern d'Andorra i inclou la publicació del llibre. I Maria Barbal explora les llums i ombres de l'ofici d'escriptor al seu nou llibre, Peripècies. La novel·la de l'autora pallaresa té de protagonista un home que veu com la seva vida fa un tomb inesperat després de l'èxit del seu primer llibre. Aquesta obra ja l'havia preparat fa temps i per això la trama se situa al voltant de l'any 2000. El SEMA ha recaptat d'augment 1,2 milions d'euros en sancions a la concessionària dels helicòpters medicalitzats. A la sessió de control al Parlament i preguntada pel diputat d'Urgell, en Jordi Fàbrega, la consellera Olga Pané ha dit que busquen alternatives perquè el Pirineu no es torni a quedar sense servei, però que mantindran la via punitiva si hi ha nous incompliments d'Allianz. Fàbrega ha denunciat a la seva intervenció que, quan se substitueix l'aeroport de Tremp, això comporta més lentitud de resposta al Pirineu. El projecte del túnel de Rocafort a Sant Julià de Lòria se sotmetrà a informació pública. El document es podrà consultar des del 19 de febrer amb la seva publicació al BOPA i el període de delegacions s'acabarà el 25 de març. I els esports, el Cadí la Seu enceta la part decisiva de la Lliga Femenina rebent el Baxi Ferrol, el partit contra l'equip gallec, que és avui a les 8 del vespre al Palau d'Esports i en directe per Ràdio Seu. Les urgellenques, amb les novetats de Llorena Díaz i Naingoma Koulibaly, necessiten guanyar per sortir de la part baixa de la taula. Ràdio Seu s'afegeix a la commemoració del Dia Mundial de la Ràdio, que és avui dijous 13 de febrer. L'emissora municipal emetrà avui un programa especial en coordinació amb la delegació Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya. És que un any més aquesta delegació organitza una programació especial que ja ha començat a les 8 del matí a la sala d'actes de la Diputació de Lleida i que compta amb la col·laboració de fins a 14 emissores, a més de 3 centres d'estudi. Cada any es tria un tema concret i aquest any ha estat la ràdio i la informació sobre el canvi climàtic en el marc del memorial Josep Lluís Cadena. Cada emissora emetrà un programa que conformarà aquesta programació que ha començat a les 8 del matí i s'allarga fins a les 8 del vespre. S'emet en viu a la sala d'actes de la Diputació de Lleida, com dèiem, i a Ràdio Seu i oferirà, també la podrem escoltar aquí al 107.2 FM, una conversa amb Albert de Gràcia, director de Meteo Pirineus i geòleg, que parlarà sobre l'evolució climàtica al Pirineu i com cal previndre els nous escenaris que genera aquesta situació. A més de Ràdio Seu, en aquesta promoció especial hi participen emissores com la delegació Lleida de Ràdio Nacional, la cadena SER, COPE, EMUN, UAU Ràdio Lleida, Onda Cero i també Ràdio Tàrrega, Catalunya Ràdio i Ponent FM. Un grup de veïns de la Seu d'Urgell i de persones vinculades al món educatiu i mediambiental han encetat una campanya a la plataforma Change.org per defensar els usos socials de la llera del riu Segre i per mostrar el seu desacord amb els treballs de clareria selectiva de vegetació que s'hi estan fent al voltant del tram canalitzat de 4 quilòmetres davant el risc de danys greus en cas d'un futur aiguat com el que va afectar per darrera vegada la ciutat i tota la plana de l'Urgell l'any 1982. Els impulsos de la publicació han expressat la seva indignació i han qüestionat els termes emprès pel consistori per la tala selectiva, perquè creuen que la pràctica és una destrossa monumental d'un espai que creuen de gran valor ecològic. Els signants opinen que aquestes tasques s'han contravingut als criteris que s'havien fixat anteriorment i afirmen que els estudis de què disposen demostren que la vegetació de ribera, lluny de ser un obstacle, contribueix a la regulació hidrològica i la prevenció de les riberes. En aquest sentit, afirmen que les regulacions de cabals dels rius disminueixen la velocitat de l'aigua durant les riuades, reduint l'erosió i el risc d'avingudes sobtades i, des del punt de vista més ecològic, defensa que aquesta zona s'acull una gran varietat d'espècies animals i vegetals. D'altres arguments que han presentat en el denominat Manifest del Riu són que els estudiants s'hi poden aprendre sobre ecosistemes fluvials i la comunitat educativa també s'hi pot sensibilitzar. Per això reclamen que s'eviti accions tan dràstiques en futures aclarides. Sobretot plegat, i en nom de l'Ajuntament, l'alcalde Joan Barrera ha explicat que en primer lloc cal deixar clar que la neteja de la llera del riu no l'hauria de fer l'Ajuntament, perquè és competència directa de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre o subsidiàriament de l'Agència Catalana de l'Aigua. Cap d'aquests dos organismes no ha fet res al llarg dels darrers anys i per això finalment l'Ajuntament hi ha hagut d'intervenir.
S'ha de deixar clar que el manteniment de la llera del riu no l'hauria de fer l'Ajuntament. no és competència directa de l'Ajuntament, sinó que és competència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i, subsidiàriament, de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Com que ni una ni l'altra fan el que han de fer, que és el manteniment dels rius, l'Ajuntament, al final, per garantir la seguretat, se'n cuida de fer aquest manteniment. En el riu Segre, en aquesta part, des del pont de les fins al pont de la Palanca, no s'ha fet cap actuació des de l'any 2013. Per tant, han estat 12 anys sense fer cap tipus d'actuació i, evidentment, doncs, en un entorn fluvial, en un entorn d'aigua, què passa? Doncs passa el que ha de passar, que, doncs, que la vegetació creixi, perquè, bueno, al final, doncs, creixen els arbres, que és la vegetació, les canyes, etc etc.
En una entrevista a Ràdio Seu, el Vella Urgellenc ha recordat que el 2020 l'anterior equip de govern ja va demanar permisos a la Che per fer aquesta necessària neteja i es va fer un projecte per part de la Tècnica Municipal de Medi Ambient. El vistiplau, però, no va arribar fins aquest any passat per la lenta burocràcia que en aquests casos, i atès que ara la Tècnica Municipal està de baixa, l'execució s'ha delegat en els serveis territorials del Departament d'Agricultura, que també s'ocupen de la gestió de boscos, i, a més, l'acció també rebut l'aval de l'Agència de l'Aigua.
I aleshores, el que es va fer és, en l'anterior legislatura, l'any 2020, l'anterior equip de govern va demanar els permisos a la CHE, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, fer aquesta neteja. Aleshores, es va fer un projecte que va fer la Tècnica de Medi Ambient i els permisos es van otorgar l'any passat, pràcticament, perquè aquí tenim un problema de burocràcia i tenim un problema de les administracions que va molt lent. Per tant, des de l'any 2020 fins a l'any 2025 no hem pogut actuar. Com s'ha fet? Nosaltres, la Tècnica de Medi Ambient, doncs, desgraciadament, està de baixa, i el que hem fet és que aquesta neteja tècnicament es porti des de la Direcció General de el director de Serveis Territorials d'Agricultura, que també porta boscos, que és que està aquí a la Seu, i que tècnicament, doncs, són potents. Per tant, amb aquest director de Serveis Territorials s'ha portat a terme el que és la revisió de la tala selectiva d'arbres al riu. Evidentment, l'ACA també n'està assabentat.
Finalment, Joan Barreda, més que el resultat de la neteja pot semblar agressiu ara mateix, però hi afegeix que cal recordar sempre els fets tràgics que van succeir l'any 1982 i remarca que quan hi va aquella desgràcia ja es va redactar un projecte important com era la canalització d'aquest tram de riu. L'alcalde també recorda que el Segre té canalitzacions a d'altres ciutats, com Balaguer o Lleida, en què no hi ha absolutament res de vegetació natural perquè són parcs fluvials, mentre que, en canvi, a la Seu es va optar per una integració molt més natural.
Evidentment, sí que pot semblar agressiu, sí que pot semblar i, evidentment, doncs, ostres, sí que sap greu, no? Però hem de recordar el que va passar l'any 82, hem de recordar la desgràcia que va suposar. Quan va passar aquella desgràcia, es va fer un projecte important, va venir un enginyer del Canadà, és a dir, no va ser un projecte improvisat, que va calcular aquest tram de riu, la seva canalització. Veiem altres canalitzacions, com per exemple Balaguer o per exemple la ciutat de Lleida, que no hi ha absolutament res. És un parc fluvial que no hi ha ni un sol arbre, que podia ser aquí a la Seu el mateix. Aquí a la Seu es va optar per una integració, doncs, molt més natural.
Des del consistori conclouen que el que s'hauria de fer i no s'ha pogut fer fins ara és mantenir el riu net i garantir la seguretat de la ciutat, que és el que precisament han començat a fer ara, sempre amb el permís de la Txell i de l'ACA. A més, Barreda augura que des d'ara la vegetació torna a créixer molt ràpid, com ja havia fet fins ara, i a partir d'ara procuraran fer actuacions més sovint i que no siguin tan contundents. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Seu, juntament amb d'altres serveis de suport familiar i juvenil local, s'organitza el cicle Connecta amb l'adolescència. Constarà de xerrades i tallers pràctics totalment gratuïts per oferir eines i recursos a les famílies per comprendre millor els seus fills i filles i acompanyar-los en aquesta etapa. Constarà de 6 sessions que abordaran temes clau per les famílies, com ara la comunicació familiar, la gestió emocional, les relacions saludables. La regidora d'Infància i Joventut, Cristina Moreno, ha manifestat que aquestes relacions familiars, a mesura que els fills creixen, es transformen, i per això cal revisar
revisar i adaptar la concepció d'aquestes relacions. Seran sessions dinàmiques i participatives amb professionals experts que compartiran eines pràctiques per les famílies, i per poder prendre part es pot contactar amb l'àrea de joventut al correu joventut@jotaquiolaseu.cat. Totes aquestes sessions es faran a la tarda a 6:45 a la sala gran del Centre Cívic L'Escorxador, tret de la del 25 de març, que servirà per presentar la campanya del porno és fake. La primera es faran dimarts, el 25 de febrer, sobre dinàmiques familiars, amb Alba Casqueiro, tècnica d'Equitat. El 6 de març es parla de benestar emocional amb Jessica Ríos, psicòloga de serveis socials i d'atenció a la dona. El 13 de març serà sobre comunicació familiar, càrrec del Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies, i el 25 de març es farà aquesta presentació que dèiem d'educació en la sexualitat, en un lloc en una hora encara per determinar. Aquesta és l'única sessió que es farà a la sala de la Immaculada. El 3 d'abril es parla de gestió de pantalles i xarxes socials amb Esther Collado, del Punt Òmnia de la Seu, i Jessica Ríos, també agents dels Mossos d'Esquadra. I finalment el 10 d'abril serà sobre prevenció i reducció de riscos amb Ana Pozuelo, del Centre de Psicologia AP. L'Ajuntament del Seu d'Urgell investiga l'autoria del comentari ofensiu contra Junts que es va publicar el 22 de gener passat des del compte institucional del consistori a Facebook. Tot i això, el consistori ha informat aquest dimecres que de moment no han pogut concretar qui va fer la publicació, tal com reclamen des de Junts per la Seu. En un comunicat, l'Ajuntament explica que les darreres hores el Departament d'Informàtica ha investigat el cas i ha elaborat un primer informe en el qual, entre altres conclusions, apunten que després de revisar tot el registre que permet Facebook, s'han trobat que no s'aporta cap informació respecte a l'autoria de comentaris eliminats per part dels gestors de la pàgina. Davant aquesta insuficiència de registres, i afegeixen, ara resten en espera de la resposta al correu electrònic que han enviat directament a Facebook, a l'apartat de suport, tot i que en algun altre cas no han rebut resposta. També han dit que es revisarà la pàgina de registre d'activitats que presenta error per si es tractés d'un error temporal. Mentre s'espera aclarir qui va ser l'autor del missatge, l'equip de govern municipal ha informat que, com a nova mesura, s'ha establert que, en cas de tenir coneixement d'un comentari ofensiu publicat al compte oficial de l'Ajuntament, el Departament de Premsa i Protocol ho comunicarà prèviament a l'eliminació del missatge per facilitar conèixer l'autoria, ja que els registres que porta Facebook a posteriori solen ser insuficients. Quan el fet que hi ha diverses persones que actualment poden fer-lo servir han matisat que cap membre de l'equip de govern té accés a aquest compte de Facebook, i afegeixen que ara s'ha decidit restringir l'accés al Departament de Premsa i Protocol, al Departament d'Informàtica per la gestió d'accessos, i a dues empreses que estan contractades per fer publicacions a xarxes sobre actes i esdeveniments. El recull de conclusions acaba dient que no es torna el cas per tancat i qualsevol novetat serà comunicada. Abans d'ahir, l'alcalde Joan Barreda reiterava el seu enuig per aquest fet, que considera molt greu perquè veu inadmissible que des d'un perfil institucional s'insulti a ningú, i com ja havia manifestat a Ràdio Seu, Barreda ha tramès la disculpa al portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, i s'ha procedit a esborrar el comentari. Tan bon punt se'n va tenir coneixement, alhora que han explicat que havien posat el cas en mans del Departament d'Informàtica per intentar esbrinar aquí ha estat i sancionar-lo. Del seu per Junts per la Seu ha lamentat l'aparició d'aquest comentari institucional des d'un compte insultant des d'un compte institucional que incompleix l'ètica professional i vulnera els drets polítics, perquè afegeixen la institució municipal ha de representar tots els ciutadans de la Seu i Castellciutat, tots els grups municipals i totes les sensibilitats. Jordi Fàbrega ha reclamat saber qui és la persona que ha escrit el missatge i ha recordat que en anteriors ocasions ja havien avisat d'utilització dels canals institucionals amb fins partidistes perquè no es tornés a produir. Per això, segons hi afegeix, ara que directament s'ha insultat un altre partit, creu que s'ha de tallar en sec. I encara en l'àmbit polític, el sistema d'emergències mèdiques ha explicat que ha recaptat 1,2 milions d'euros de les sancions a Allianz, l'empresa concessionària dels helicòpters d'emergències, després que ara fa un mes la companyia va deixar sense servei la base pirinenca de Tremp, una dels quatre que hi ha en els punts estratègics del país per garantir trasllats sanitaris ràpids en cas d'urgència. A la sessió de control al govern i al Parlament, la consellera de Salut, Olga Pané, ha afirmat que ara l'executiu busca alternatives perquè els futurs incidents no tinguin cap repercussió en el servei, si ha matisat que es mantindrà la via de les sancions en cas de nous incompliments.
Si una tal empresa, portem ja 1.200.000 euros amb sancions recaudats i estem mirant altres alternatives per en el futur que aquests incidents no solament tinguin sanció, sinó que no tinguin repercussió en el servei.
Paner responia ahir a preguntes del diputat d'Urgellenc Jordi Fàbrega després que a mitjan gener Allianz va decidir traslladar l'helicòpter de Trem cap a Sabadell, tot aduint que la base vallesana, que dona servei a tota l'àrea de Barcelona, s'havia espatllat l'aparell existent. La situació va provocar una allau de crítiques de representants polítics del Pirineu, de diferents partits, perquè l'empresa està obligada per contracte a garantir la presència en tot moment d'una aeronau a cadascuna de les quatre bases, al marge de si té o no avaries. El quart helicòpter no es va recuperar fins al 2 de febrer passat. Aquests darrers dies el SEM ha comunicat, a més, que hi ha tornat a haver una incidència semblant en què el Pirineu s'ha tornat a quedar sense vehicle aeri de transport sanitari. Per això, la seva intervenció, Jordi Fàbrega ha recordat a Olga Pané que Catalunya té quatre helicòpters medicalitzats en quatre punts estratègics, Sabadell, Girona, Tremp i Móra d'Ebre, per arribar a qualsevol punt del país en un temps raonable, i per això creu que Allianz hauria d'estar obligada a tenir un aparell de reserva i apel·la també a la responsabilitat del govern.
Honorable consellera, els pirinencs han començat l'any sense l'helicòpter del SEM de Tremp, el que cobreix les emergències sanitàries al Pirineu. De fet, avui tampoc el tenim. Com sap, Catalunya té quatre helicòpters medicalitzats, estratègicament situats a Sabadell, Girona, Tremp i Móra d'Ebre per arribar a qualsevol punt del país en 25 minuts, màxim, 20-25 minuts. Per accidents i per traslladar pacients amb malalties temps-dependents, aquelles que necessiten arribar urgent a un hospital d'alta complexitat, accidents de trànsit, per neurocirurgia urgent, infarts, per cateterisme o ictus, per exemple, quan el temps és or, quan el temps és vida. Tenim una empresa que subministra quatre helicòpters, més un de reserva pels manteniments o les incidències, empresa que no ha complert, cert, i durant força dies en tenim tres. Però és responsabilitat del govern garantir que l'empresa compleixi o buscar alternatives, quan parlem de salut de les persones. I també responsabilitat del govern que quan en falti un es decideixi que sigui Tremp qui no el té, i quan el Pirineu es queixi, llavors treure'l de l'Ebre per traslladar-lo a Lleida.
El diputat de Junts remarca que també és responsabilitat del govern que, quan en falta un, es decideixi que sigui Tremp qui no en té, quan els helicòpters de Sabadell, Girona i Lleida mantenen un temps d'arribada de 15-20 minuts a tot Catalunya, excepte l'Ebre i el Pirineu, on es pot arribar a doblar aquest temps.
Tres helicòpters a Sabadell, a Girona i a Lleida mantenen uns temps d'arribada de 15-20 minuts a tota Catalunya, excepte l'Ebre i el Pirineu, on pot augmentar fins a 30 o 40 minuts, just als llocs on l'ambulància triga més. I per molt que ens diguin que es cobreix amb ambulàncies, el temps d'arribada d'un infart des de Viella a la sala de cateterismes de l'Arnau no és el mateix amb ambulància, 2 hores i quart, que amb helicòpter, 35 minuts. Consellera, per què just on estem més lluny i no tenim hospitals d'alta complexitat, Pirineu i Ebre, és on se'ns manlleva l'helicòpter? Som ciutadans de segona. Moltes gràcies.
Ara fa 10 dies, quan es va anunciar el retorn de l'helicòpter de Tremp a la seva base, la directora del SEM, Anna Fontcarni, va negar que hi hagi cap voluntat de reorganitzar aquest servei d'helicòpters de forma estable, tenint en compte que la reubicació també havia generat malestar a les Terres de l'Ebre. Fontcarni va remarcar que aquestes decisions es van haver d'adoptar bàsicament perquè la concessionària havia incomplert el contracte que estableix que quan es fa el manteniment d'una aeronau n'hi ha d'haver una de recanvi, i segons Fontcarni, l'ús de la base de Lleida per suplir temporalment les de Tremp i Móra d'Ebre es va prendre seguint criteris de país i per garantir l'assistència arreu. El setup que concentra l'activitat de promoció econòmica del Consell Comarcal del Tourgell ha programat un cicle de tallers pràctics per a futurs emprenedors del programa Emprencat. Es formen part del projecte que té en marxa el Consell Comarcal destinat a potenciar les habilitats d'aquest perfil de gent i facilitar-los el camí cap a l'èxit en els negocis. En els tallers ajuda els participants a explorar les seves habilitats i a conèixer les claus per desenvolupar un projecte propi. El tècnic comarcal Ricard Cabré, que és també emprenedor i exmanager de multinacionals, assenyala que volen que cada assistent descobreixi les seves fortaleses i comprengui què implica emprendre abans de fer el pas. Les sessions començaran el 18 de febrer i n'hi ha 4 més de previstes al març, maig, juny i novembre. Totes es faran a la tarda amb una durada de 3 hores i les inscripcions ja estan obertes a través d'internet. I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell organitza una jornada sobre l'àlbum il·lustrat, un dels primers llibres que habitualment es posen a l'abast dels infants. Una activitat que es farà d'aquí un mes, el 15 de març, al llarg del dia, a la sala de Sant Domènec, qui vol posar en valor aquesta mena de llibres i explicar què és un àlbum il·lustrat. Per això comptaran amb especialistes en literatura infantil i juvenil i es parlarà d'autors, il·lustracions i editors. La jornada s'adreça especialment a pares i mares, personal docent, mediadors de lectura i culturals, autors, il·lustradors i editors, i s'emmarca en les línies del Pla Nacional del Llibre i la Lectura aprovat l'any 2023. La participació és gratuïta i presencial, però cal inscripció prèvia i les places són limitades a 100 persones. Podeu consultar el programa a l'apartat de cultura del nostre web radioseu.cat.
I seguim a l'avicultura perquè el filòsof i escriptor sabadellenc José López ha guanyat el 14è Premi Carlemany pel foment de la lectura que concedeix el govern d'Andorra per l'obra Abans no s'apagui. El lliurament del guardó es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre aquest maig vinent. El llibre se centra en la història d'en Daniel, un jove acabat de graduar que viu en un moment de crisi personal quan un company de classe se suïcida. Aquesta pèrdua el porta a reflexionar sobre l'existència, la mort i la importància de viure plenament i per intentar trobar respostes, en lloc de fer un treball final de grau convencional, decideix marxar de viatge per Europa durant 4 mesos, una experiència que el durà a conèixer persones que li canviaran la manera d'entendre el món, enamorar-se i enfrontar-se als seus dubtes existencials. Nascut el 1988 i llicenciat en filosofia, López ha treballat en hotels, granges, botigues i com a au pair, a més d'haver exercit com a editor i traductor. És autor de L'hora dels mosquits i de la sèrie Daniel King, amb el pseudònim de Black River, a més del llibre de no ficció El petit gran llibre de la música. José López en rellevarà com a guanyador del Premi Carlemany una autora també del Vallès Occidental, Gisela Pou, que l'any passat va obtenir el premi per Retorn a Douglas Rowe. I el 2023 la guanyadora va ser l'urgellenca Laura Casanovas per la seva novel·la Les estrelles de Lilith. Dos quarts de deu, i avui seguim parlant de llibres i d'una de les autores més conegudes del Pirineu, Maria Barbal, perquè torna a les poselles dels llibreries amb la seva nova novel·la Peripècies, que explora les llums i ombres de l'ofici d'escriptor. El protagonista, Anton Bellart, veu com la seva vida fa un tom inesperat després de l'èxit del seu primer llibre, i a la presentació l'escriptora pallaresa ha explicat que en aquesta ocasió tenia ganes de parlar de l'escriptura i també de la complexa relació que s'estableix amb el món editorial.
És una novel·la fàcil de seguir per qualsevol persona que no pertanyi en el nostre món. I disculpeu en tot cas que us inclogui, perquè evidentment aquest creador a més escriu articles, li agrada molt fer-ho, té la seva naturalitat de pensament, que vol comunicar als altres.
El protagonista és un personatge que, empès per un editor expert, es proposa escriure una novel·la mentre intenta trobar el seu lloc en un univers fascinant i exigent, mentre un altre personatge, la Sílvia Cors, una autora que sembla posseir ja un estil propi, esdevé una persona essencial a la seva vida. El matrimoni, la paternitat i l'afany de destacar són d'altres aspectes que haurà d'afrontar el protagonista i el portaran a descobrir la fragilitat de l'equilibri entre la creació i la vida personal. Maria Barbal ha explicat que en aquesta obra també ironitza sobre l'ofici d'escriptor i estableix un diàleg entre el seu interior i l'exterior.
Què és l'escriptura per mi? I francament ho puc més o menys dir, que és un diàleg entre el meu interior, els meus pensaments, les meves vivències, amb l'exterior, el que veig que viuen altres persones i com es comporten, etc., que en principi són fets, però que quasi sempre tots anem a connectar-nos amb els temes universals. Hi ha una certa ironia que de vegades pot arrencar la rialla, cosa que sempre s'acostuma a agrair, però que la història podria anar per molts altres camins. No és un camí exacte.
Pel que fa a la tria del gènere, des del principi Barbal tenia clar que volia que fos un home el protagonista per establir un distanciament amb el personatge, i aquesta novel·la s'ha cocut a foc lent perquè es va començar a gestar el 2012 i per això la trama està ambientada al començament de l'actual segle, cap a l'any 2000.
La primera versió, aproximadament, és del 2012. Llavors és un llibre que ha descansat molt, podríem dir, que ha estat revisat, i jo vaig voler mantenir com si fos una història de començaments del 2000. Per la meva edat, ja tinc una perspectiva que mira més aviat cap al passat. Què m'ha passat? Com m'ha passat? Què podria haver passat i no va passar? Etcètera, no? Sí, més així. I crec que això m'ha ajudat bastant a revisar el llibre.
Maria Barbal, nascuda a Tremp el 1949, es va donar a conèixer amb la novel·la Pedra de Tartera, que va guanyar els premis Joaquim Ruy de 1984 i Joan Creixells 1985, i que segueixen la seva obra més coneguda. Va ser una fita de la narrativa catalana contemporània i s'ha traduït a 18 idiomes. Aquest llibre va iniciar un cicle novel·lístic amb el Pallars com a punt de referència, que també inclou Mel i Metzines del 1990, Càmfora, que va guanyar els premis de la crítica 1992 i crítica Serrador i el Premi Nacional de Literatura. La seva obra també comprèn els títols Escrivi a Cartes al Cel, de l'any 96, Carrer Bolívia, del 99, Vella Edat, del 2003, País Íntim, Premi Prudenci Bertran, el 2005, OM, del 2008, i el 2021 va ser reconeguda amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per la seva trajectòria literària i amb el Premi Josep Pla per la novel·la Tàndem. Ara fa dos anys es va publicar la novel·la El Llac i Tots els contes, dues edicions que pleguen, en el segon cas, la totalitat dels contes escrits per l'autora, que es mostra contenta de la seva trajectòria.
Ganes de continuar fabulant, creant personatges, descrivint ambients, reflexionant sobre temes, tot això que és bastant i que va reunit i combinat de maneres diverses. I llavors jo ho he viscut, clar, amb alts i baixos, suposo que com qualsevol escriptor, probablement amb més alts que baixos, si considerem així bastant de pressa tota la trajectòria i si la comparem amb la d'altres persones, d'altres escriptors.
A l'hora de fer balanç, Barbal també ha recordat que pertany a una generació d'escriptors catalans sorgits després de la irrupció del franquisme i assenyala que en el seu cas no va ser fins que tenia 20 anys que va poder escriure bé en llengua catalana. Entre els moments més importants, sobre ella l'èxit de Pedra de Tartera i l'honor que va suposar rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El govern d'Andorra ha anunciat que el projecte del túnel de Rocafort, que ha de completar la variant de Sant Julià de Lòria, se sotmetrà a informació pública. El document es podrà consultar a partir del 19 de febrer, la setmana que ve, amb la seva publicació al BOPA, i el període d'al·legacions s'acabarà el 25 de març. Es tracta d'una acció habitual en projectes de grans infraestructures com aquesta i que dona compliment a l'apartat 6 de l'article de Llei d'Avaluació Ambiental de Projectes. Aquest procés es fa abans de la licitació de les obres del túnel, ja que l'objectiu és poder incloure les possibles observacions que es facin arribar al govern. Pel que fa als treballs globals d'aquesta desviació, s'ha destacat que les obres que ja s'han començat a prop de la galeria estan vinculades a la instal·lació de les proteccions de vessant tant a la boca nord com a la sud del futur túnel per reforçar la seguretat enfront de la caiguda de roques a la zona. Quan s'acabi aquesta primera fase i tenint en compte el procés d'informació pública, es farà la segona fase, que inclou l'excavació ja del túnel amb les proteccions ja instal·lades i la construcció dels vials d'accés. Hores d'ara, els treballs ja avancen segons el calendari previst i es calcula que aquesta tardor es pugui procedir la perforació del túnel amb l'objectiu de tenir-lo enllestit a l'hivern del 2027. D'aquesta manera, a partir de llavors, els vehicles podran circular per la totalitat del vial alternatiu, descongestionant el trànsit del centre de la vila i sense necessitat, si s'escau, de passar per dins del nucli urbà de Sant Julià. I a Perina avui també hi afegim que els agents rurals han denunciat els responsables d'una rompuda que s'està fent per transformar una superfície forestal en agrícola al terme municipal de Llimiana. Ho addueixen perquè s'havia començat sense autorització del Departament d'Agricultura. Segons han explicat els agents, l'abast de la superfície és d'1,6 hectàrees i d'aquest total, de la meitat, 800.300 metres quadrats, estan dins l'espai natural de la Serra del Montsec. La resta del terreny és una franja de terres en zona de policia de xarxa hidrogràfica.
Actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
Amb Ampliem ara notícies amb els titulars que trobem a la premsa. El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ratifica el manteniment de l'statu quo a les fronteres mentre continuen les negociacions amb la Unió Europea. Això explica el periòdic. El cap de govern ha destacat que la pròrroga del sistema Exit Entry dona més marge per negociar amb la Comissió Europea. Mentrestant, el pacte d'Estat ha aprovat el primer esborrany del reglament que ha de regir el futur referèndum de l'acord d'associació. El dirigent d'Andorra destaca que el govern rebutja pagar la factura de l'electricitat dels comuns. L'executiu demana corresponsabilitat a les administracions per reduir el consum energètic. Segre explica que dos de tres molins de vent previstos a la demarcació de Lleida han estat rebutjats o no tenen connexió a la xarxa. Generalitat i Estat deneguen l'autorització a 56 peticions i 26 més decauen després d'anys sense obtenir permisos. I la mañana destaca que tres comarques de la demarcació figuren entre les que tenen pitjor accés a serveis públics, segons un estudi que ha presentat el CETESC. Entre elles hi ha el Pallars Sobirà, les altres dues són les Garrigues i la Segarra, mentre que els pobles en risc de despoblament tenen un 50% menys d'accessibilitat que la resta. I Regidor es fa ressò de l'accident que hi va haver a la carretera C-16, concretament al municipi de Cercs, en què al Berguedà, en què una dona de 63 anys va resultar ferida i va haver de ser hospitalitzada. I encara en successos de trànsit, la policia ha detingut un conductor que triplicava la taxa d'alcohol i que va xocar contra tres vehicles aparcats aquest cap de setmana passat a Berga. A la gent d'avui recordem que hi ha exposicions obertes aquests dies. Encara es pot visitar la del concurs de portades del programa de la Festa de Sant Sebastià fins al 20 de febrer al Centre Cultural Les Monges, i també l'exposició on són 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya. Aquesta està instal·lada a l'Espai Armengol fins al 22 de març. També hi ha l'exposició Montserrat Vayreda, Somio obrir camins entenedors, a la Biblioteca Sant Agustí durant tot aquest mes fins al 28 de febrer. L'Associació d'Empreses i el CETAP organitzen tres nous cursos per millorar competències professionals. Microsoft Word nivell 2 amb Pilar Villarte, comptabilitat avançada, també amb Pilar Villarte, i coaching de fortaleses amb Fàtima Ventoldrà. Tots tres comencen la setmana que ve, entre dilluns i dimarts. El de Microsoft Word s'acabarà el 28 d'abril, el de coaching el 10 d'abril i el de comptabilitat avançada el 22 de maig. I avui a Teatre a la Seu, El joc de la veritat, una comèdia de Hamlet Produccions que es podrà veure a les 9 del vespre al Teatre Cinema Guiu. També avui xerrada sobre exploració subaquàtica de la Font Bordona amb Joel Borrazàs a les 8 del vespre a l'Ateneu al Turgell. I demà inauguració de l'exposició Una mirada a cops de pinzell de Gerard Lara. La inauguració és demà a les 7 del vespre a la sala cuina i es podrà veure fins al 15 de març. Xerrada més enllà del càncer a càrrec d'Anushka Puertas aquest divendres a les 6 de la tarda a la sala de la Immaculada. I aquest cap de setmana comença una nova proposta de turisme al Turgell i de l'Associació de Marxa Nòrdica. Volta a l'Alt Urgell pels camins del Camí a Pirineus. La primera etapa serà de Bassella a Oliana i consta de 14 quilòmetres amb 420 metres de desnivell positiu, això sí, força repartits al llarg de la ruta. Un seguit de rutes que es faran durant 2 anys i que estan pensades per gent que ja estigui acostumada a caminar. Tota la informació a Turisme al Turgell, al Consell Comarcal. Paradeta al mercat de l'associació alternativa titulada Consciència sobre l'amor romàntic aquest dissabte al matí al mercat de la Seu. Presentació del llibre La Talpera amb Gerard Vilardaga i Iris Hinojosa dissabte a les 12 del migdia a la llibreria El Refugi. I l'Associació d'Empresaris organitza un curs sobre habilitats de comunicació a càrrec de Cristina Moreno. Començarà el dia 3 de març. Inscripcions al CETAP. I avancem també que el Pla de Sentir s'organitza una xocolatada solidària. Es farà aquest dissabte a les 4 de la tarda a la plaça Major del Pla de Sentir sota l'ema Muntem un bon cacau. Representació de teatre, Dones de Flors i Herbes, amb la Fanga escènica, aquest cap de setmana a la Sala L'Única, dissabte a les 7 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. I recordem que ja comença la setmana que ve les jornades de portes obertes als centres educatius de la Seu i Castellciutat. En podeu trobar tota la informació a l'apartat d'educació de la nostra pàgina web i també al web radioseu.cat/agenda.
Menjadors? Llits? Sofàs? Moble juvenil?
Ho tenim i és per tu.
A MacMobles ho tenim i és per tu. Vine a les botigues MacMobles o entra a macmobles.cat.
Allò que busques, ho tenim i és per tu.
Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
Els esports d'aquí.
Després de la pausa dels darrers dies, el Cadí la Seu encara ja la part decisiva de la temporada de la Lliga Femenina de Bàsquet. Avui, dijous, es jugarà la 20a jornada i el primer equip del Cedis Bàsquet rep el Baxi